Aquesta sintonia ens indica doncs, que ens toca parlar de ciència friki, de mirar l'espai i, a més, sempre amb aquest toc de què ens agrada, de la ciència ficció, tant en Pere Guerra des de l'Observatori Astronòmic del Banyà com a mi, que ens encanta la ciència ficció. Benvingut un dia més.
Gràcies per tenir-me aquí.
Avui ens anem més a prop, avui ens anem a la Lluna, perquè no sé si la primera pregunta seria si coneixem prou la Lluna. Perquè, clar, és el nostre satèl·lit, la veiem cada nit, bueno, no cada nit, perquè hi ha lluna nova, però, clar, no sé si la coneixem prou.
Bé, realment, està bé que em facis aquesta pregunta perquè justament de matinada l'he estat fotografiant amb les fases de la lluna menguant, que són menys conegudes. La lluna creixent la gent la coneix més, en el sentit de que surt quan es pon el sol. La lluna menguant, per fotografiar-la bé, doncs has d'estar a les 3 del matí allà com un campió, a les 4 del matí, fent fotografies, aguantant. Esclar, què passa? La lluna, fixa't, és el nostre satèl·lit natural i és... està fent voltes al voltant de la Terra i és una mica estrany que el nostre planeta tingui una lluna tan gran. Som un planeta relativament petit amb una lluna força gran. La nostra lluna podria rivalitzar amb Europa, amb Titan, les llunes més grans de Júpiter i de Saturn. I realment és una mica estrany que el nostre planeta tingui una lluna tan gran. Això ens porta a una teoria de formació de com va sortir la Terra i la Lluna força interessant. Es creu que una Terra primitiva va col·lisionar amb un protoplaneta de la mida de Mart i d'aquest gran xoc va sortir la Lluna. Realment, això us estic parlant de fa milers de milions d'anys, no? I és una teoria força adient i que encaixa molt amb les mostres que van portar les missions Apollo, que van anar a explorar la Lluna, amb les mostres de roca que van trobar. Llavors, esclar, les fases de la Lluna, fixa't, s'expliquen per un tema d'il·luminacions, en el sentit de que hi ha llocs en què el sol hi toca, en la superfície de la Lluna, llocs on és fosc, de la mateixa manera que en la Terra, hi ha llocs on hi toca el sol i hi ha llocs que és de nit. I és molt maco de veure, especialment per mi, quan és mitja lluna creixent o menguant, perquè veus hi ha relleu, veus l'ombra, et possibilita veure millor els cràters. Quan la lluna és completament plena, gairebé no veus res, perquè els rasos de sol impacten de manera, diguéssim, en perpendicular a la superfície de la lluna, no es creen ombres. El maco, precisament, és veure el contorn, les ombres.
Però és molt bonic la lluna plena, perquè quan hi ha lluna plena és quan més la fotografiem...
I tant.
Els éssers humans que no entenem gaire del cel.
I tant, nosaltres al Banyà, de fet, tenim teleobjectius. Un dels motius pels quals viatjo a Japó el mes de novembre és per comprar teleobjectius nous fent servir aquests instruments precisament per fotografiar la lluna, aquesta lluna preciosa, quan surt, i especialment a l'estiu, perquè fixa't que la lluna ens passa per una mena de pla, que es diu el pla de l'eclíptica, que està molt alt a l'hivern, però està molt baixet a l'estiu. I això fa que no acabis de perdre mai la lluna de vista i la pots comparar sempre amb les muntanyes, amb l'horitzó, i et dona la sensació que la lluna aparentment és molt més gran del que realment és quan la pots comparar, no? I és molt maca, especialment doncs, a diferents èpoques de l'any tenen les seves coses, però sí que en època d'estiu doncs, està...
Et quedaries amb les llunes d'estiu?
Sí. Probablement sí, perquè passes menys fred a l'hora de veure-la, inclús aquest estiu que ha fet tanta calor, no? Realment, les llunes... Però cada lluna t'indica una cosa nova. De fet, hi ha la lluna de la maduixa, la lluna del llop, la lluna freda...
Això m'ho has d'explicar. I què vol dir que hi hagin totes aquestes llunes? I què les identifiqui? I per què les anomenem diferent?
Fixa't que entendre bé el cel era important per la nostra civilització de caçadors i recol·lectors i encara més important després quan ens vam tornar sedentaris. Les llunes s'associaven a les collites. Llavors, la primera lluna de l'any, la segona, la tercera... Cada una s'associava a les collites. El que passa és que el calendari llunar no acabava de funcionar gaire bé i al final vam acabar orientant-nos i dissenyant el calendari més pensant en el sol que no pas en la lluna.
Va guanyar el sol aquí, la batalla.
Va guanyar el sol, completament. No obstant, sí que aquestes llunes de Maduixa, la lluna de Mel, totes aquestes se solen associar amb època de collites. Quan és època de collir maduixes, és la lluna de la Maduixa, per exemple, no?
Clar, dius, seria la quarta lluna de l'any, no?
Efectivament.
Bueno, no, després, no ho sé si és la quarta, m'ho acabo d'inventar.
La lluna blava, en diuen, que és la segona lluna d'un mes, i hi pot haver un mes amb dues llunes plenes. La
clar, perquè els
lluna
mesos
plena
així més llargs, clar.
Sí. Realment, a mi el que m'importa, des del punt de vista astronòmic, són les superllunes. Perquè sí que la Terra...
Què són les superllunes?
Doncs fixa't, la Lluna s'acosta i s'allunya de nosaltres i quan s'acosta està a menys de 400.000 quilòmetres, quan s'allunya està a més de 400.000 quilòmetres. Llavors, hi ha mesos en què cauen les llunes plenes quan la Lluna està relativament a prop i es veu més gran. Llavors, això sí que s'arriba a notar amb el telescopi. Quan la Lluna és així de gran, inclús nosaltres vam dissenyar a l'Observatori Astronòmic del Banyà la pantalla a l'aire lliure en què fem servir per projectar coses i veure l'univers en directe, doncs ho vam dissenyar perquè la Lluna plena hi cabés. Quan hi ha superlluna, la Lluna és tan gran que no l'arribes a veure.
Que surt de la pantalla.
Surt de la pantalla.
Ostres.
Surt de la pantalla. Llavors, són coses força curioses, no? I el prompt. Sí que pots veure una mica més de detall quan la Lluna està a prop.
Clar, i la Lluna, a més, ens afecta, o almenys creiem que ens afecta com a éssers humans, no? I a vegades, amb el tema de les dones, per exemple, no? I el mar, les marees, és ben bé així? I per què?
Realment, hi ha investigacions que van arribar a associar el cicle menstrual de la dona precisament amb la Lluna plena. Perquè les dones necessitaven, des d'un punt de vista evolutiu, ser fèrtils amb lluna nova, quan no hi ha lluna, perquè és quan l'home no està caçant de nit.
Clar.
Amb la lluna plena, els homes antigament a la prehistòria
caçaven. Estaven
caçant,
llavors no? Ja, si no era aquella, ja no calia ser fèrtil en aquell moment.
Això podria ser un indicador de que sí que... podria haver-hi una petita relació, diguéssim, amb les fases de la Lluna.
Evolutivament, no?
I exactament, des d'un punt de vista evolutiu. Tot i així, penso que qualsevol relació està una mica sobreexagerada per la tradició i les dinàmiques que tenim de l'horòscop, etc. La Lluna sí que pot arribar a afectar, evidentment, amb les marees, el Sol també, però, per exemple, que se't mogui un planeta Júpiter d'aquí cap allà, et moquen aquí un pèsol a sobre de la taula i això t'afecta molt més que el moviment de Júpiter.
És a dir... Ai, els pèsols!
exactament. Però seguim parlant de la Lluna, no? Realment és maquíssima de veure. Inclús els més observadors hauran vist que a vegades, quan hi ha un quart de lluna creixent, hi ha una part de la Lluna que està molt il·luminada, però s'acaba veient tot el contorn. Hi ha alguna cosa més que està il·luminant aquí, per bé que de forma més tènua. Aquesta pregunta estava irresolta i va ser durant el Renaixement, amb aquest gran geni de Leonardo da Vinci, que se'n va donar de la resposta. Leonardo suposo que es devia imaginar caminant, o potser estava caminant per la platja amb una nit de lluna plena i veia que s'hi veia. De la mateixa manera que els caçadors devien caçar a la prehistòria a la llum de la lluna plena, doncs nosaltres ara a les nits d'estiu podem passejar per la platja sota la llum de la lluna plena. Com s'entén? Què t'està il·luminant? T'està il·luminant la Lluna. Llavors, allà dalt, en la Lluna, què et pot estar il·luminant si no és el Sol? La resposta és la Terra. La Terra plena, veure la Terra plena des de la Lluna, igual que nosaltres veiem la Lluna plena des de la Terra, doncs veure la Terra plena des de la Lluna t'il·lumina. Llavors, la superfície de la Lluna, que a vegades dius, ostres, això està una mica il·luminat, què és? És llum cendrosa, és la llum del nostre planeta projectada...
Que rebota cap a la Lluna.
Rebota cap a la Lluna. Ostres. Rebota cap a la Lluna. Llum cendrosa en català, luz cenicienta en castellà, i els americans li reconeixen a Da Vinci, li diuen el brillo de Da Vinci, Da Vinci Glow.
Que guai. Eh?
La brillantor de Da Vinci. I realment, quan una de les missions Apollo va arribar a la superfície de la Lluna, va deixar una placa commemorativa, diguent, Leonardo da Vinci va estar aquí. Perquè amb l'imaginació, fixa't, aquest pobre home que no tenia...
Clar, no, i no tenia els instrumentals que tenim ara.
Sí, un geni del Renaixement descomunal. I I un bon científic, a més de ser un gran artista, el geni de Da Vinci, no?
Un home complet, no? Podríem dir d'alguna manera, no? Perquè científic, artista.
Totalment, i fixa't la importància que té la Lluna amb la divinitat i amb la història de les religions, no? Teotihuacán, per exemple, tens una de les piràmides, la petita, si no recordo malament, doncs dedicada a la Lluna. I realment la Lluna ha tingut una importància enorme, no només per entendre bé les collites, sinó també una importància religiosa.
I fins i tot, doncs ara que parles de les religions, el Sol, no?, ha estat com més venerat, no?, però la Lluna també té la seva importància. I una de les coses que parlàvem un dia fora de micròfon que em va fer molta gràcia, que la mitologia grecorromana la Lluna sempre se l'ha associat doncs a la feminitat, no? La Lluna sempre ha sigut una deessa doncs femenina, i en aquest cas la mitologia japonesa és al revés. El Sol és una dona i la Lluna és un home.
És la veritat.
Amaterasu i Tsukuyomi.
És que és així, i les diferents cultures tenen diferents històries. Per exemple, per a Namíbia, aquí diguem la Via Làctia, que és una jarra de llet que va quedar esparcida per l'espai, no? La Via Làctia. Per a Namíbia es creu que la Terra i la Lluna fa milions d'anys van ser empassades per un gran monstre, i la Via Làctia és l'espina dorsal del monstre, diguéssim, no? És a dir, o per als aborígens d'Austràlia, doncs és una canoa. Diferents cultures, diferents maneres de trobar-hi sentit.
La relació entre la Terra i la Lluna, que és una relació molt bonica.
Sí, i us ensenyaré un truc per la Lluna. Us he de dir que... així sabreu si la Lluna creix o decreix.
Aquest truc és interessant, perquè jo sempre tinc dubtes. És creixent o és decreixent?
Fixa't que la Lluna és mentidera. Quan té forma de C, decreix. Quan té forma de D, creix. Això...
Això en català ho tenim fàcil, però en altres llengües aquest truc no ens serveix.
No ens serveix, i tampoc ens serveix si ens anem, per exemple, a Argentina. Perquè l'hemisferi sur va al revés. A l'hemisferi sur la Lluna la veus al revés, perquè estàs de caps per avall,
clar.
Per dir-ho d'alguna manera, i veus la Lluna al revés i en allà diu la veritat, la Lluna.
Ostres, o sigui que ens menteix a l'hemisferi nord, no?
A l'hemisferi nord és una mentidera, sí.
Ostres!
Quan té forma de C, decreix. Val? Cada nit es farà menys prominent, diguéssim, és a dir, tocarà menys llum. I quan té forma de D, doncs cada nit podeu esperar que va creixent, i us he de dir que la Lluna és el meu... és l'enemic públic número 1 de l'Observatori d'Albanyà, en el sentit de que...
No, li teniu mania.
A l'hora de fer ciència, fem fotometria, que medim variacions de flux de llum de les estrelles, i la Lluna interfereix perquè et canvia una mica el gradient de llum, és a dir, la llum que captes en la càmera, i a vegades et fa la guitza. Per fer astrofotografia, que ara mateix estem molt posats en fer fotografia d'espai profund i ensenyem als espectacles que fem fotos inèdites de les fotos que fem, que ens passem hores fotografiant l'univers, doncs també la Lluna ens afecta, perquè ens esborra coses tènues que són molt i molt maques de veure i de fotografiar.
O sigui que la millor nit per fer astrofotografia és una nit de lluna nova, no? Que no hi hagi lluna.
Sí, la ironia és que quan hi ha lluna i és visible des de l'observatori, a la gent els hi encanta, perquè és una cosa que pots veure en directe a l'observatori, que agrada moltíssim, per bé que t'esborra altres coses que pots veure en directe.
Clar, tot ser la part positiva i la part negativa. I mira, ja per acabar, ja que estem parlant de la lluna, el boig per tu.
El boig per tu, no? Precisament. Bueno, ha de saber que el director artístic de l'Observatori d'Albanyà és precisament el Pep Sala, aquest geni creatiu que té el boig per tu. La gent no sap que el boig per tu és una oda a la Lluna, no? Està dedicada a la Lluna. De fet, quan no hi siguis al matí...
No és una història d'amor entre un home i una dona, no.
Ens fixem amb la lírica d'aquesta genial música de Sau, no? Realment, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Està ploguent, no es veu la Lluna. Em quedaré atrapat, ebri per la teva llum, servir-li acabat, boig per tu.
Fantàstic. És que no podíem acabar d'una altra manera aquest podcast avui dedicat a la Lluna. Moltíssimes gràcies, Pere.